Com tots els dissabtes a aquesta hora, arriba el moment de parlar de ciència, un tema que ens encanta, que ens apassiona, el Via Lliure, i de fer-ho amb el doctor Salvador Massip. Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
El Salvador Massip és metge, científic i escriptor. Després d'estar 9 anys treballant a l'Hospital Mount Sinai de Nova York, ara dirigeix un grup de recerca sobre el càncer al Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester, al Regne Unit, i ha publicat molts llibres, però acaba de guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica pel llibre Jugar a ser Déus, que sortirà per Sant Jordi. Avui parlem d'un tema interessantíssim, els antioxidants. Que estic convençuda, Salvador, que ara mateix hi haurà molta gent escoltant-nos que pren antioxidants.
Sí, tant, seguríssim.
Com a suplement.
I molta gent que no ho sap i se'ls està prenent, perquè moltes vitamines són antioxidants. Per exemple, la vitamina A, la E i la C són els clàssics antioxidants, i això estan en molts combinats vitamínics. Els antioxidants és una cosa molt comú. Diuen que fins i tot la meitat dels nord-americans se'n prenen. Imagina't si
està estès. Què dius?
Sí,
o sigui, però de manera suplementària, vols dir?
De manera suplementària.
Suplements d'antioxidants. La meitat és moltíssim.
És moltíssim.
Jo crec que aquí no tant,
Segurament aquí no tant. Però és que el negoci dels suplements vitamínics, que es diu, genera 30.000 milions de dòlars a l'any als Estats Units. O sigui, és realment una cosa molt, molt estesa allà. A Europa tens raó que hi ha una mica menys, però sí que hi ha molta gent que creu doncs, que aquests suplements, sobretot les vitamines, poden ajudar. I ja s'han publicat algunes dades aquesta setmana que jo crec que hem de ser conscients perquè anirien una mica en sentit contrari, això.
Efectivament. A veure, perquè fins ara se'ns havia venut que els antioxidants eren molt saludables.
Sí, i això està basat en unes teories científiques antigues, de fa molt de temps. De fet, ja als anys 50 del segle passat ja es parlava d'això, de que els oxidants, les molècules d'oxidants que es generen dintre les nostres cèl·lules són dolentes per les cèl·lules. Penseu que quan respirem es genera com a producte secundari de la respiració, les nostres cèl·lules generen una cosa que es diuen els radicals d'oxigen, o que nosaltres coneixem com els oxidants, no? Per tant, això el que fa després és danyar certes estructures de la cèl·lula, sobretot l'ADN que hi ha dins de la cèl·lula.
Això és cert, eh?
Això és totalment cert, això no és innegable, i de fet, des que es va conèixer als anys 50, doncs s'ha proposat doncs, que el més lògic seria frenar això amb antioxidants, no? Si els antioxidants es generen i fan mal a les cèl·lules, doncs donem al contrari, donem els antioxidants per frenar-ho.
La teoria sembla lògica.
Totalment lògica i molt, molt vàlida, fins que es van començar a fer aquests experiments. Això estem parlant, ja us estic dient, de fa uns 60 anys, que van començar doncs, a mirar què passava si donaves antioxidants doncs, a animals o i fins i tot en humans. I els s'ha vist que la cosa és més complicada del que ens pensàvem. Ja fa bastant de temps, des dels anys 80, doncs que hi ha dades que diuen que no és tan fàcil, que això de dir antioxidants per frenar el dany oxidatiu a les cèl·lules no és tan directe com volíem creure. I això són les dades que moltes vegades doncs, la gent no coneix, i sobretot la gent que fabrica aquest tipus de suplements doncs, normalment no diu i no s'hi fixa.
És que el que és greu és que això se sàpiga des dels 80. Ara ens diràs quines són les últimes investigacions que s'han publicat aquests dies. Mm-hmm. Però si des dels 80 ja hi ha una ombra de sospita sobre els antioxidants, no entenc com han fet tant de negoci.
Doncs perquè un cop, jo crec que el que passa és que quan un cop queda una idea a la població en general, costa molt tirar enrere. Els científics estem molt acostumats a canviar d'idea, no? Perquè tu fas una hipòtesi, intentes demostrar-la, veus que no és correcta, doncs canvies d'hipòtesi. Per tant, és molt fluid, diguéssim, el raonament científic. Però de cara a la població en general, costa, no?, fer aquest canvi. Quan queda una idea ja ficada a la població, girar cap a l'altre costat requereix molts anys. I en aquest cas, si a més darrere tens un negoci tan fenomenal que li interessa mantenir doncs aquesta idea, doncs costa encara més de treure.
Però deu haver-hi hagut científics que han defensat durant tot aquest temps el consum d'antioxidants. Vull dir,
que
és que no em crec que només per la idea que es va vendre als 80 s'hagi mantingut tant de temps. Segur que hi ha hagut gent al llarg de tots aquests anys que els ha defensat.
Efectivament, hi ha hagut els dos camps, diguéssim, però crec que la balança cada cop s'està inclinant més cap al que, com veurem els dos últims experiments, cap al que estem dient tots últimament, doncs que no és tan senzill i la cosa no és això de 2 + 2 = 4. No pots donar antioxidants per curar tots els mals que ens passen. I ara veureu el que passa.
Vinga, explica'ns.
Hi ha una cosa molt lògica que no sabíem fins fa uns anys, que és que els oxidants, a part de crear dany a la cèl·lula, són una part molt bàsica de les defenses del nostre cos. Sobretot, per exemple, contra el càncer. Ens defensen, exactament. Quan una cèl·lula està començant a comportar-se d'una forma estranya, hi ha uns mecanismes interns que augmenten els nivells d'oxidants i això fa que la cèl·lula aquesta mori abans de poder fer mal. Per tant, la cèl·lula usa els oxidants com un sistema de seguretat.
O sigui, és com si se suïcidés la cèl·lula.
Exacte, és una manera de suïcidar la cèl·lula.
És a dir, jo estic malalta,
I per en lloc de fer mal al cos, doncs em suïcido. I una manera de fer-ho, una manera que acostuma a fer-ho, és augmentant el nivell d'oxidants. Per tant, hi ha el balanç d'oxidants està molt ben regulat a la cèl·lula. Evidentment, es genera quan respirem, però també hi ha mecanismes interns per regular-los. Ja tenim antioxidants interns propis que el mantenen baix i, en cert moment, pot interessar doncs, que els oxidants pugin de cop i volta i matin a la cèl·lula. Si eliminem aquesta possibilitat, si tenim el cos amb una gran dosi d'antioxidants, doncs estem, en teoria, podríem estar frenant això. I això és una teoria que fa temps que estem dient els que treballem amb antioxidants, és una de les coses, de fet, que estudio jo al laboratori, i tots els que treballem amb càncer sabem que els oxidants poden ser bons, en alguns casos, per frenar el càncer. Per tant, els antioxidants, en principi, podrien interferir amb això. Fins ara això era només una teoria, una idea, com dèiem abans, de lògica, no? Una cosa, si els antioxidants poden ser bons per defensar el càncer, bloquejar-los doncs, podria donar càncer, oi?
Clar.
Doncs això, ara, aquesta fa només uns dies, s'ha publicat el primer article, el primer treball científic que demostra que això podria ser així. Això és un estudi que s'ha fet a la revista Science Translational Medicine i s'ha fet amb ratolins. I és un experiment curiós, o sigui, s'agafen uns ratolins...
Sí?
Que tenen, se'ls crea càncer, se'ls fa que generin càncer espontàniament. I el que van fer doncs, és que van donar un parell d'antioxidants a un grup de ratolins i els altres els van deixar que desenvolupessin el càncer normalment. Això, l'antioxidant que van fer servir va ser la vitamina E, que és un antioxidant que trobem molt normalment en aquests combinats de pastilles. I van donar 10 vegades més del que hi ha normalment en el menjar. Sabeu que molts aliments tenen vitamines de forma natural.
I aquesta seria la proporció, disculpa, seria la proporció, una proporció equivalent... als antioxidants que es pren la gent de manera suplementària?
No, de fet és més petita encara que la dosi que normalment la gent. La gent es pren sobredosis molt grans de vitamines, vitamina E entre elles. Doncs el que vam veure és doncs, que donant aquesta dosi, que no és, ja ho dic, no és encara més petita que ens prenem nosaltres normalment, proporcionalment,
sí?
Vam veure doncs, que els ratolins que prenien aquests antioxidants, els tumors creixien més i més ràpid i els animals es morien en la meitat de temps.
Caram.
A veure, què vol dir això? Ara, no estem dient ni molt menys que els antioxidants causin càncer. O sigui, no estan, el càncer aquest ja hi era, ja, els ratolins ja el tenien. Ara, el que estan dient doncs, és que possiblement el que està passant és el que sospitàvem, que les defenses internes que mantenen el càncer sota control, sobretot en estadis inicials, si hi ha antioxidants pel mig, queden bloquejades. I això és un problema. Això, per exemple, traduït a humans, un cop més diem que això és de moment experiments en ratolins, però si ho traduíssim a humans, seria el cas de que si algú té un càncer en fases molt inicials, potser inclús que no s'hagi detectat, un càncer que està començant a desenvolupar-se a poc, el fet que prengués antioxidants a dosis molt elevades, com a vegades es fa, podria doncs, accelerar el procés d'aquest càncer. Trauria una mica el que són les defenses internes i permetria que aquestes cèl·lules canceroses sortissin i creixessin molt més ràpid.
Per la gent que ens està escoltant ara i que... Els que consumeixin antioxidants probablement s'estaran espantant. Què vol dir dosis molt elevades? O sigui, a partir de quan podem considerar que ja és perillós aquell consum suplementari d'antioxidants? Si
en
prenen cada dia... És que no sé com va això dels suplements, no sé si són unes pastilles o...
Normalment són pastilles,
són
sí.
Són pastilles, no?
I
si cada dia en prenen, això és realment excessiu.
Sí, o sigui, ja és més del que és normal. Ara, un cop més repetint que això són dosis i experiments fets en ratolins, hem de veure què passa amb humans, però sí que jo crec, almenys des del punt de vista de la lògica, fa sospitar doncs, que jugar amb el nivell d'oxidants del cos podria...
És perillós.
O sigui, no tan sols no és bo, de fet hi ha molts estudis que s'han fet donant antioxidants a gent i s'ha vist que no tenen cap efecte en el nivell de salut o esperança de vida, sinó que experiments com aquests i altres que s'han vist epidemiològics en els quals es donaven antioxidants a gent que tenia càncer i es veia que no milloraven, sinó que empitjoraven. Tots aquests experiments fan sospitar doncs, que hem d'anar molt al tanto.
O sigui, això ja també s'ha provat, no només amb ratolins, sinó amb humans, ja s'ha demostrat, això.
Hi ha certs estudis, sí, hi ha uns estudis que van fer seguint gent que tenia càncer de pròstata i els van donar antioxidants perquè pensaven doncs, això que realment podria ajudar a millorar el càncer. I és veure que no, és veure que, de fet, van haver de parar l'experiment perquè el grup que donaven l'estaven donant antioxidants estaven empitjorant i estaven tenint més problemes.
I passa el mateix, posem per cas que hi ha gent que no pren gens, de, per exemple, de fruita. I aleshores, vitamina E, no pren ni cítrics, ni... Si no en consumeixen de manera habitual, gràcies als aliments que en porten, aleshores sí que poden prendre aquests antioxidants o tampoc?
Això és una molt bona pregunta, perquè, de fet, ja ho hem dit altres vegades al programa, que se sap, estadísticament, ho sabem perfectament, que menjar fruita i verdures és molt bo i evita el risc de càncer. Fins ara es pensava que podia ser per això, pel nivell d'antioxidants que tenen aquests aliments naturalment. Sembla que ha de ser alguna cosa més, perquè donant antioxidants per si sols no fa res. Per tant, hi ha alguna cosa més a la fruita, a part de les vitamines i el que sigui, que tenen doncs, que és necessari o ajuda molt a controlar el nivell del risc del càncer. Per tant, la recomanació és, seria el que dius tu, hem de prendre verdures, hem
però
de prendre fruites...
Però és que hi ha gent que no ho fa.
Pues això s'hauria
de fer. Salvador,
hi ha
molta, o sigui, a veure, hi ha molta gent que diu no, no, és que jo no em consumeixo, jo prefereixo prendre'm una pastilla d'aquestes que porta les vitamines necessàries i com que no m'agrada ni la fruita ni la verdura, segueixo així. Hi ha molta hi ha gent, eh?
Sí, sí, sí. Doncs aquest, jo crec que aquest experiment demostra doncs, que això és la forma errònia de fer-ho, perquè hi ha més coses a les verdures, a part dels antioxidants o les vitamines, que no tenim presents, que són les que funcionen. Perquè si treus, diguéssim, el que és l'antioxidant, la vitamina, i el dones en pastilla, no té ni molt menys els mateixos efectes que menjar verdura i fruita regularment. Al contrari, pot ser inclús dolent. Per tant, encara no entenem ben bé què és el que és bo de la dieta mediterrània, diguéssim, rica en verdures i frutes.
A mi crida molt l'atenció, eh?
Que no que sí?
Home, amb tot el que avança la ciència, tot el que descobriu i que no se sàpiga exactament què tenen les fruites i les verdures que ens fan tant de bé al cos.
Home, clar, perquè anem una mica despistats. Per exemple, fins fa poc pensàvem que podrien ser els antioxidants.
Clar, i ara resulta
i ara
que
veiem
no.
Que no és nova per aquí. Per tant, hem de començar a canviar, a fer noves hipòtesis.
Però no podria ser que els antioxidants de la fruita siguin més saludables que els que estan concentrats en una pastilla?
Sí, efectivament, perquè els nivells són més baixos i són més raonables i el cos segurament els pot tolerar millor. Però segurament és una barreja d'això, és una barreja de el nivell que té de normal d'antioxidants la verdura i la fruita, més altres coses, altres components, més la combinació exacta de vitamines que deu tenir, perquè és molt difícil aïllar, diguéssim, vitamina C, vitamina E, no, segurament és la combinació de tots els nivells que tenen les fruites i verdures que és el que va bé pel cos.
Per tant, fruita i verdura, sí.
Jo crec que sí, és el més sa.
De manera suplementària,
millor
que no.
Jo, si més no, vigilaria. Aquestes dades a mi em preocupen
sospitar,
una mica
clar.
I jo, personalment, jo no prendria suplements. Casco que faci el que cregui convenient, però no em sembles el més encertat.
Perfecte. Anem al rànquing de notícies més interessants dels últims dies.
Número 4. La zona habitable d'una estrella és més petita del que ens pensàvem.
Explica'ns.
Sí, va, això va una mica relacionat, si ho recordeu, fa un parell de setmanes parlàvem del nombre de planetes habitables que devia a la galàxia i dèiem que podria ser fins a un 5% més del que es creia, no? Ara estem parlant de la distància que és necessària perquè un planeta estigui còmode, diguéssim, i pugui albergar vida respecte a l'estrella, no? Doncs el que s'ha vist és que la Terra, el que això és fent uns càlculs informàtics, uns models informàtics, que la Terra està just al lloc exacte perquè pugui haver vida. Si estigués una miqueta més a prop del Sol, estaríem tots fregits. Ja estaríem tots fregits. I si estigués més lluny, l'aigua estaria congelada i tampoc podríem tirar. Per tant, és més limitat del que es pensa la regió que pot mantenir vida al voltant d'una estrella.
O sigui, hi ha menys possibilitats de trobar vida?
Exacte, això segons aquest nou estudi podria ser que si un planeta no està en aquesta zona exacta de la seva estrella, no funcionarà. Això funciona quan parlem de planetes amb molta aigua, com el nostre, no? Que són en principi els més ideals perquè hi hagi vida. Perquè el que passa és que l'aigua, quan els planetes estan més a prop, s'escalfa i es fa l'estreta hivernacle i s'acaba. Si el planeta tingués poqueta aigua, podria ser més flexible aquest límit, però en tot cas, els planetes com la Terra, si no estan a la zona exacta de distància de la seva estrella, no poden tenir vida.
Número 3. Els taurons viuen molt més del que es creia.
Quan es creia que podia viure un tauró?
Deien uns 30 anys, i es veu que és fins i tot el doble d'això.
Caram!
El que es calculava perquè es media els anells que es formen a les vèrtebres dels taurons, que és una mica com els arbres, no? Que cada any s'afegeix una anella nova.
Ah, mira, no sabia que es comptava així el
jo tampoc,
el
ho vaig descobrir aquesta setmana llegint
molt
això.
Molt interessant.
Doncs es veu que no. Ara han fet un sistema mirant la incorporació de radiació en els ossos, com que en els oceans s'acumulen doncs, els isòtops radioactius, els animals els incorporen, i llavors medint la quantitat de radiació, es pot calcular millor l'edat exacta dels taurons. I han vist que no, que això dels anells no funcionava bé, perquè han vist que hi ha taurons que viuen fins a 73 anys.
Que és una barbaritat,
més, gairebé com els humans, no?
Però iaios nedant?
És molt raro, sí.
73 anys, són molts anys.
Són animals que viuen molt de temps, molt més
temps
que es
pensava. A veure, les tortugues viuen molt més encara, eh?
Això és veritat, però un animal com el tauró no se sabia això. El que això demostra és que el sistema aquest de les anelles no acaba de funcionar del tot.
No, efectivament.
Es veu que a partir de certa edat ja no incorporen més anells a les vèrtebres. Per tant, no és
per això no funcionava aquest càlcul.
I el que és més curiós, a més, és que les femelles tenen una esperança de vida mitjana de 40 anys, mentre que els mascles de 73.
Fixa't.
No sé jo què fa que les femelles visquin tan poc, les femelles dels taurons.
I normalment a la natura passa com amb els humans, que les dones, o sigui, que les femelles tenen esperança de vida més alta o més baixa que els mascles?
Depèn de l'espècie i a l'estrès que passin cadascú, però sí que és més comú amb animals superiors que siguin les femelles les que viuen més.
Oi que
cas,
sí?
Al revés. Sí, sí.
Molt bé, va, una altra.
Número 2. La contaminació ambiental està plena de bacteris.
Mira, aquesta no em sobta. No, eh? Amb tot el que ens has explicat de bacteris, que estan per tot arreu, que portem no sé quants quilos a sobre... Sí. Però, doncs, escolta, clar, la contaminació ambiental n'ha d'estar
havia
plena.
Havia de tenir, oi? Sí.
Home, evidentment. Home,
de fet, aquesta setmana sí, suposo que heu llegit els diaris que parlaven de Pequín, que és la ciutat amb més contaminació i que és realment tòxic viure a aquesta ciutat, no? I no és només pels productes que hi ha la contaminació, sinó es creu també doncs, pels bacteris. Aquest estudi ha sortit també simultàniament aquesta setmana i parlava doncs, de la quantitat de bacteris que pot haver-hi surant en la contaminació d'una ciutat. En fet, a Pequín, precisament, van agafar mostres, 14 mostres d'aire al llarg d'una setmana, i el que van veure, doncs, van agafar totes aquestes mostres, les van posar en un d'aquests seqüenciadors que parlem sempre, que llegeixen l'ADN, no? I el que van veure, van poder identificar 1.300 espècies diferents de bacteris surant en la contaminació de la ciutat.
O sigui, tu respires... I aquests bacteris aleshores t'entren al cos?
Cap a dintre, a part de tota la porqueria que pugui haver-hi en la contaminació, tens un munt de bacteris que entren i, a més, com més contaminació hi ha, més bacteris hi ha també. Ara, a veure, la bona notícia és que la majoria d'aquests no són dolents, o sigui, no són patògens, no causen cap malaltia, per tant, entrarien, sortirien, ja sabem que la majoria dels bacteris no són dolents, però sí que n'hem vist que n'hi ha molts que estan relacionats no tan sols amb malalties com la pneumònia, sinó que, a més, poden estar relacionats amb les al·lèrgies. Per tant, problemes de respiració, la gent que ja té un problema previ de respiració, sortir a passejar un dia que hi ha més contaminació del normal pot ser dolent en molts sentits, pot agreujar infeccions, però també pot agreujar coses com l'al·lèrgia o com els problemes de respiració.
Arribem al número 1.
Número 1. S'ha llegit el genoma d'un càncer d'11.000 anys d'antiguitat.
Caram, tu.
Aquest és, jo he trobat bastant impressionant
aquesta notícia. És impressionant,
A veure, això és un càncer que afecta els gossos. I el que és més curiós de tot és que és un tumor que es contagia. És un càncer que es contagia. I això és una cosa raríssima perquè ja sabeu tots que el càncer no és contagiós. Quan una persona té càncer no la pot contagiar a ningú. Excepte hi ha aquests dos casos, un que s'ha vist en els gossos i un que s'ha vist amb el diable de Tasmània, que és un animalet que precisament té molts problemes perquè s'estan morint de càncer perquè es contagien aquest càncer. Aquest que estem parlant concretament d'ara és un càncer veneri, és un càncer genital i es transmet per via sexual, i el tenen molts gossos, molt més dels que pensàvem. No es va descobrir fins a l'any 2006, o sigui, fa relativament poc que se sap, però amb els estudis aquests que us estic parlant avui, s'ha vist que aquest càncer fa més de 11.000 anys que està rondant en la població de gossos.
Déu-n'hi-do.
Això torna a ser un altre d'aquests treballs de seqüenciació, d'agafar una mostra, en aquest cas d'un tumor, posar-lo en un seqüenciador, llegir l'ADN i comparar-ho amb dades que ja tenim. El que hem vist això és un article que es publica al Science, que agafant mostres d'un tumor d'un gos del Brasil i una Austràlia, o sigui, molt separats, van veure doncs, que aquests càncers provenen tots del mateix antecessor. Hi ha un antecessor comú que va ser un gos que fa 11.368 anys, van calcular, va tenir aquest tumor, i des de llavors aquest tumor s'ha anat propagant amb els gossos i manté encara els gens bastant intactes de la primera generació d'aquests primers gos que tenia el càncer.
Mira tu, no sabem per què les verdures i les fruites ens fan tant de bé i sabem que aquest càncer és de 11.368 anys.
Que fa allà mil·lennis que
està
rondant amb els gossos.
Ja em diràs tu.
Bueno, mira, se sap el que es pot. No?
Efectivament, la ciència avança per on pot.
Per on pot.
Com sempre, interessantíssim, Salvador, i fins d'aquí a 15 dies.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu.